El dissabte 1 de desembre, el recinte del Teatre del Casino Municipal de Roda de Berà va acollir el lliurament de premis de la 6a edició del concurs literari Roca Plana. La cita cultural va començar amb una emotiva presentació a càrrec de l'alcalde, Pere Virgili, qui va voler recordar Llorenç Miró, artífex d'aquest concurs literari. Miró, durant la seva etapa com a regidor de Cultura, va lluitar per crear i consolidar el certamen, el qual va néixer com un petit concurs literari per als escolars de Roda de Berà i poc a poc va créixer per esdevenir el certamen que és actualment, amb participants no només de tota la demarcació, sinó de molts indrets de Catalunya. Seguidament, la presentadora de l'acte, Núria Pujol, va donar pas al documental Mar de Fons, d'Ariadna Rodríguez, guanyador del Premi a la millor producció de les comarques tarragonines de la 8a edició del FICAT, l'any 2015. A continuació, el grup torrenc Julivert va posar la nota divertida a la gala. Jordi Sunyer, Sergi Clofent i Gerard Torres van aconseguir ficar-se al públic a la butxaca i tota la sala va acabar picant de mans al ritme de les seves cançons. El moment més esperat de la tarda va arribar a continuació quan es van desvetllar els noms dels tres guanyadors de cada categoria. En total, fins al 13 de novembre, es van rebre 95 treballs. Van presentar els seus treballs dins de les quatre categories que contempla el certamen: infantil, de 9 a 12 anys, 46 participants; cadet, de 12 a 14 anys, 19 participants; juvenil, de 15 a 17 anys, 6 participants; i la categoria adults, per a majors de 18 anys, amb una participació de 24 persones. La 6a edició ha demostrat que el Roca Plana és ja un concurs que arriba molt més enllà de la demarcació de Tarragona, aplegant també participants de municipis de Girona, Lleida i Barcelona. De Roda de Berà van participar 71 persones, la gran majoria alumnes de les escoles Salvador Espriu, el Cucurull i l'Institut Roda de Berà, centres que incentiven cada any la participació al concurs literari. Pel que fa a la resta de municipis, també hi ha participants de Torredembarra, el Catllà, Bonastre, Altafulla, el Vendrell, Sant Oliva, Creixell o Llorenç del Penedès. Les obres guanyadores de cada categoria van rebre un llibre digital per al primer premi, una tauleta tàctil al segon i un lot de llibres per al tercer. Pel que fa a la temàtica de la propera edició, l'alcalde va voler fer una petició. Va demanar al jurat d'aquest concurs que, en honor a Llorenç Miró, el tema sobre el qual s'escriguin les obres de la propera edició sigui els planetes, els estels i les constel·lacions, ja que l'astronomia era una de les seves grans passions. De la categoria infantil, el tercer premi va ser per La Perla, de Natàlia Piqué, de Roda de Berà. El segon premi, El Tresor Blau, de Noa Olmo, del Catllà. I el primer premi, La Mar és Dolça, de Júlia Salvador, de Torredembarra. Escoltem, doncs, La Mar és Dolça en veu de Júlia Salvador, guanyadora del primer premi de la categoria infantil.
La Mar és Dolça. I una vegada més tornava a la meva llar, al meu bressol fred de brises, a la mar, la meva mar estimada. Quin goig tornar al meu poble, després d'haver estat anys vivint en aquella ciutat. Em va costar adaptar-me a Girona, però volia començar de zero. A l'arribar vaig anar al barri marítim i, per primera vegada en anys, tornava a la meva llar, al meu bressol de brises salades. A la mar, el meu tresor més valuós, l'únic bé que em va deixar la mare al seu testament que té algun valor per a mi, l'únic record que em quedava d'ella. La meva mare va ser víctima de maltracte domèstic fins que va ser assassinada brutalment pel meu pare. La va disparar davant meu. Jo només tenia 14 anys. La seva relació era com les marees. Em trec les sabates i els mitjons. Toco amb els peus l'humida sorra i m'endinso platja endins. Tanco els ulls i recordo tot el que aquestes onades van presenciar. Veig una nena amb la seva mare. La nena la desafia a una partida de fet i amagar entre les barques varades. Al final, la mare l'atrapa amb una dolça abraçada i li diu a cau d'orella que tot sortirà bé. A l'altra banda, veig a mare i filla, més crescuda, agafades de la mà, passejant amb tranquil·litat. Al seu darrere, un home al que li desborda la ràbia pels ulls, amb una arma a la mà. Dispara la mare. La mare mira la seva filla durant uns segons i cau. Al girar-se, veu el seu pare disparant-se a ell mateix. Covard. S'ha quedat sola. La seva família viu a l'estranger. Es queda en blanc per un llarg període de temps, durant anys. La seva ànima s'esvaeix. Comet els pitjors errors de la seva vida. Ha deixat enrere l'única cosa que li quedava, la mar. I enmig d'aquella platja deserta estic jo, despertant amb el so de les onades. I m'adono que no puc negar el que va passar i que és el passat qui m'ha fet ser qui sóc avui. I que no he de callar la veu de la meva mare ni la de l'oceà. Aquests successos de la meva vida es repeteixen com si fos un bucle. Noto com em marejo i caig a sobre del sol mullat. Qui he sigut durant aquests anys on res em feia sentir plena? Em preguntava. El meu lloc és aquest. És com si la vida m'hagués donat una segona oportunitat per a tornar a fer les coses bé. Torno a casa meva. Per sort, no la vaig prendre. M'instal·lo, preparo el sopar i mentre sopo, miro uns àlbums de fotos. Veig la foto de la primera vegada que la mare i jo vam trepitjar la platja. Jo era ben menuda. Ella m'agafa en braços, mentre el meu pare fa la foto. Quins bons temps aquells. La mar és salada, però per a mi conté memòries dolces i àcides.
En la categoria cadet, el tercer premi va ser per Diari d'una navegant oculta de Judit Muñiz de Roda de Barà. El segon premi, Sempre que em puguis recordar estaré amb tu, d'Aitana Franco de Lleida. I el primer premi, Jali, que vol dir mar, de Futxan Martínez de Roda de Barà. Escoltem, doncs, la Futxan amb la lectura del seu escrit.
Jali, que vol dir mar. Hi havia una vegada un reialme, però no un reialme qualsevol, un reialme submergit, en el qual vivia una princesa que es deia Jali, que en grec vol dir mar. Era un nom bonic i ella estava molt orgullosa de portar-lo, ja que els seus pares el van pensar només per ella, recordant com els grecs anomenaven aquella aigua salada de la qual sortien els peixos. Un dia que la Jali estava passejant pels carrers submergits del reialme, va sentir algú cridar. Era un mariner que estava a la seva barca, demanant auxili. La Jali no podia deixar morir un ésser humà. Així doncs, va armar-se de valor i van ajudar aquell mariner. Un cop va pujar a la superfície, va veure que aquell mariner era un noi de la seva mateixa edat i, a més, molt ben plantat. Tenia els cabells de color del carbó, els ulls com maragnes, ben verds i brillants, i unes dents arrenglarades i perfectes. El noi estava inconscient i ella s'admirava hipnotitzada. Va decidir fer-li un petó. En l'instant en el que els seus llavis es van tocar, el jove va despertar. La Jali, en teoria, no es podia deixar veure per cap humà, però aquell noi de cabells negres i ulls verds potser podia ser una excepció. Així doncs, la Jali i aquell noi, anomenat Jordi, van començar a trobar-se sovint i al cap de poc a ser parella, fins que van decidir casar-se. El pare de la noia s'hi va posar completament, però ella s'estimava aquell noi i l'estimava amb tota la seva ànima. Finalment, a contracor del pare, la Jali i el Jordi es van casar i ella va anar a viure a terra ferma, amb l'única condició que no es podia tornar a ficar a l'aigua, mai més, perquè si ho feia, hauria de tornar amb el seu pare i casar-se amb el jove que ell escollís. La Jali enyorava el mar, enyorava la seva mare, la seva família, els seus amics. Trobava a faltar la seva gent, però no podia anar a visitar-los per por de les conseqüències. Un dia, estava mirant al mar. Va sentir la seva mare cridant-la. «Hali, Hali, el teu pare, està malalt. Baixa, vine a ajudar-lo». «Però si baixo, m'hi farà quedar. No ho vull, jo, això. No pateixis. Si baixes, després et deixarà tornar un altre cop a la superfície. Tot tornarà a ser igual. Estem tots tan tristos que no estiguis amb nosaltres». La noia finalment va cedir i va baixar, però un cop va arribar a les profunditats va trobar que l'havien enganyat i que ara hauria de casar-se amb un jove que no li agradava gens i que no volia com a espòs. I des d'aleshores l'han controlat tant que ja ni tan sols pot acostar-se una mica a la superfície, ja ni tan sols pot veure'l, l'únic que li queda d'ell són els seus records. Després d'allò, la Hali ha intentat tornar a la superfície amb el seu amor. Les algues són els seus braços estirant-se amb força per sortir i les onades, els seus crits, que sota l'aigua no se senten. L'escuma són les seves llàgrimes i les petxines camins que la guien fins a ella. Si algun dia aneu a la platja i trobeu un camí de petxines daurades, us guiarà fins a la Hali, que allà espera al final l'arribada del seu estimat.
En la categoria juvenil, el tercer premi va ser per 4 paraules de Nerea Guitar de Tarragona. El segon premi, Navego d'Enric Brutons de Barcelona. I el primer premi, per 4 any consecutiu, va ser per Arnau Virgili de Roda de Barà amb el treball Llegenda de la Roca Plana. L'escoltem tot seguit.
Llegenda de la Roca Plana. Tots i totes hem sentit a parlar d'històries succeïdes al mar. Llegendes, mites, pirates, bucaners, deus, sirenes, monstres... Totes elles succeeixen en països remots, llunyans, amagats, en llocs com de conte. Però pocs saben la història, que no hi ha agenda, del que va passar en una platja de la Costa Daurada. Més concretament, a la platja de la Roca. Ara la coneixem com la Roca Plana. Un dels llocs més bonics del nostre poble. Expliquen els ancians del lloc que, fugint de la Guerra Civil, la Paula i la seva família, pescadors d'ofici, van agafar els seus estris, van carregar la barca i van marxar cap a altres mars, on podia treballar sense por. En Nil, quan va saber de la marxa de la seva estimada, va córrer fins a la platja i va grimpar per la roca, però només va aconseguir veure el pal del vaixell sobre la línia de l'horitzó. Va saltar a la sorra per recollir petites branques seques i va pujar de nou a la roca per encendre una foguera amb l'esperança que ella, la Paula, la veiés i sabés que ell era a la platja esperant-la, que sempre estaria a la platja. Dia rere dia s'acostava a la sorra i encenia la foguera. Van passar setmanes, mesos, però el fum que sortia del foc no portava notícies de la Paula. La guerra va acabar i l'esperança de tornar a veure la Paula va créixer en el cor del Nil. Cada vespre s'acostava a la platja i pujava a la roca, però la brisa del mar no li parlava d'ella. Seguien passant els dies, els mesos, i el Nil pujava i baixava i tornava a pujar. Amb els anys, el desgast de la pedra va ser visible als ulls dels veïns. Ja no era un monticle elevat sobre la sorra del mar. S'havia convertit en una gran roca plana on en Nil feia temps estava instal·lat a la petita cova que les onades havien fet en les entranyes de la pedra. Es va convertir en una mena d'ermità marí. Menjava el que pescava i les seves robes ja eren parracs. Es va fer gran, molt gran, però sempre, al vespre, encenia la seva foguera, mirava l'horitzó i s'asseia a la vora del que els vietans van començar a anomenar la Roca Plana. Un dia, el fum no es va veure des del poble. La brisa no va portar l'aroma de mar, de sal i de cendra, de llàgrimes d'esperança, de sospirs d'amor trencat. Les zones del mar no portaven boira, van venir mudes, lentes i marxaven encara més a poc. Ploraven perquè no trobaven el seu far de foc ni els ulls del Nil, grans, rodons, cansats però il·lusionats, il·luminant el camí. Ja ningú esperava sobre la roca a la Paula. Des de llavors, els dies de tempesta es pot veure com les onades xoquen a la roca plana amb força i diuen alguns vilatans que el vent, al barrejar-se amb l'escuma, dibuixa un doble cor a la pedra. El cor del Nil i la Paula. Don't make you go crazy, crazy, crazy.
I anem ja amb la categoria adults. El tercer premi, Mar, mal oratge, de Rosalia Ciuró, de Torredembarra. El segon premi, Una vida a la vora del mar, de Clara Duque, de Sant Cugat del Vallès. I el primer premi va ser per El vell i la vella, de Raül García, de Roda de Barà. Escoltarem, doncs, tot seguit la lectura d'aquest primer premi amb la veu de Raül García.
El vell i la vella. El senyor Andreu pujava les escales de l'edifici on es trobava la consulta com cada dimecres des de feia 3 mesos. Tot i que pensava que amb 88 anys no era molt bona idea ni massa productiu visitar un psicòleg, li agradava xerrar animosament a aquell jove, en Ferran, i oblidar-se de la seva monotonia per una estona. «Bon dia, senyor Andreu. Com ens trobem avui?», va preguntar animosament al Ferran quan obrí la porta. «Una mica més vell que la setmana passada, però sense dubte una mica més jove que la setmana vinent, que a la meva edat cada dia compta i cada setmana que passa és tota una vida», va contestar el senyor Andreu quan traspassava la porta. Penjava el barret i es dirigia al divan per acomodar-se. En Ferran sabia que el senyor Andreu l'única malaltia que patia era la seva soledat. Únic fill d'un matrimoni que va morir feia molts anys, sense cap família propera i orfe d'amics, que s'havia marxat per sempre amb el pas dels anys. Li agradava sentir com explicava la història de la seva vida i a vegades se sentia culpable per cobrar quan, després de cada sessió, era ell i no el seu pacient qui sortia més reconfortat. Avui, senyor Andreu, m'agradaria que expliqués si alguna vegada ha estat enamorat i com va ser aquest amor. El silenci del senyor Andreu va ser tan profund que de seguida en Ferran va ser conscient d'haver remogut un record molt important. Clar que vaig estar enamorat, i de fet encara ho estic, la primera vegada que la vas veure. Va començar a explicar el senyor Andreu, jo tenia 14 anys. Encara recordo aquella imatge com si hagués passat fa una estona. Al primer moment ja sabia que aquell amor seria per sempre, la seva bellesa, la seva olor, que encara avui sento. Va ser com encendre un interruptor a una habitació i veure que et trobes a un lloc meravellós, com un engranatge que comença a funcionar després de posar l'última peça i saps que mai s'aturarà. No sé si m'explico. Dic, doctor, alguna vegada ha tingut la sensació de felicitat absoluta? Doncs per mi va ser aquell moment. I com era ella? Li va preguntar. El que més m'agradava no era la seva bellesa, i no es confongui, perquè era molt bella. El seu interior era la part més interessant, plena de vida. Cada racó del seu ser podia amagar una sorpresa i un tresor. I alhora ser tan transparent que et deixava que miressis a dins seu sense poder amargar res. I després estava el seu caràcter, tan canviant. Passava de ser l'ésser més tranquil del món a la bèstia més perillosa, capaç de destruir tot el que es trobés al seu abast. Així era ella, un contrast continu que no et deixava indiferent i que la feia tan atractiva que s'apoderava de la teva ànima i de la teva voluntat. Carai, senyor Andreu, sé qui li va marcar aquest amor, exclamava en Ferran mentre apuntava a la seva llibreta tots els aspectes que considerava més importants. I com va ser la relació amb ella? Recordo cada dia no aixecaven el seu soroll, va sospirar el senyor Andreu. Era com una música per la meva oïda si es trobava en un bon dia, però en canvi semblava com si hagués de caure la casa a sobre quan es trobava enfadada. Cada dia es trobava allà. Mai m'ha fallat i mai ho farà fins que jo ja no estigui en aquest món. Però, senyor Andreu, deia en Ferran mentre el mirava als ulls, pensava que vostè es trobava sol, sense cap companyia, o m'equivoco? Per què ha parlat d'ella en passat, si encara es troba amb vostè? Ella viu encara, ja estava viva abans que jo, i seguirà viva quan jo em mori. Però ha canviat molt, sento que la perdo per moments, deia el senyor Andreu, mentre una llàgrima recorria la part dreta de la seva cara. Es troba malalta, Ferran, com mai ho havia estat. Quan la vaig conèixer tenia 14 anys i es trobava plena, semblava indestructible, però ha trobat un enemic mortal que la fa morir a poc inexorablement i ja no sé si podrà sortir. No entenc, senyor Andreu, de quin enemic estem parlant. A ella no li afecta el temps com a nosaltres, però sí molt l'avarícia, l'enveja, la indiferència dels que l'envolten i la seva maldat. Aquests són els seus veritables enemics i estan guanyant la batalla. La mataran sense cap dubte. Després de mirar el rellotge, a poc, el senyor Ferran va posar-se dempeus i es va dirigir a recollir el seu barret i posar fi a aquesta sessió. En Ferran estava segur que aquesta vegada la teràpia no li havia fet molt bé al senyor Andreu, però professionalment va ser perfecta per conèixer molt millor el seu pacient, tot i que encara li mancava una última qüestió que li intrigava moltíssim. «Senyor Andreu», va preguntar, «abans de marxar, em podria dir qui és aquesta amada? M'agradaria conèixer aquesta persona tan especial». El senyor Andreu va obrir la porta, es va posar el seu barret i es va girar lleument el coll per mirar el Ferran. «Encara no sap de qui estic parlant?» Sense cap dubte, quan torni a fer una ullada per tot allò que ha escrit, endevinarà de qui estava parlant, Ferran. I vostè, lector, sap de qui estava parlant?
Doncs fins aquí el lliurament de premis de la 6a edició del concurs literari Roca Plana.